Activa per primer cop en els darrers 10 anys un avís per calor en un mes de maig. I de Fàbregas.
Un pic de calor complicat, a més, a partir de demà per l'entrada de pols en suspensió d'origen saharià.
A l'espera a aquesta hora de l'arribada del rei emèrit a territori espanyol, aquest vespre ha d'aterrar amb un avió privat a Galícia i s'espera que dilluns es vegi amb Felip VI i la resta de la família reial a la Zarzuela.
Joan Carles I torna després d'haver anunciat el desig de desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i els amics i organitzar la seva vida personal i el lloc de residència en àmbits de caràcter privat, segons un comunicat difós per la Casa Reial.
Ada Colau anuncia que torna a presentar-se com a candidata de Barcelona en Comú per optar a l'alcaldia de Barcelona en les properes eleccions municipals de 2023.
Optarà per tercera vegada consecutiva a l'alcaldia de la capital catalana. En el seu discurs ha assegurat que és un honor i que cal un tercer mandat a Barcelona en Comú per consolidar el projecte de model de ciutat.
Per mi, sí, és el tercer mandat i l'últim. Més enllà de que ho digui el nostre codi ètic, jo crec que és raonable i que també en termes, com deia, de sostenibilitat personal i per consolidar el projecte, tres mandats són suficients.
L'OMS llança una alerta per rastrejar els contactes dels casos de verola del mico detectats fins ara, tot plegat, després que s'hagin notificat ja nous casos a Itàlia i Suècia. Amb aquests dos països ja són 6 els estats occidentals on s'ha detectat el virus.
El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, recomana als experts desconfiar de la verola del mico, tot i semblar poc contagiosa i poc greu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Davant aquesta situació, Bonaventura Clotet reclama als governs que destinin més diners a la recerca per tal d'anticipar-se a les pandèmies.
O d'una punyetera vegada els governs dediquen diners a la recerca per anticipar-nos a les pandèmies, o no anirem bé.
En cultura, el Festival Castell de Peralada arrencarà el 8 de juliol concentrant les actuacions aquell mes amb 18 espectacles on la dansa, l'òpera i la lírica són els protagonistes.
El somni d'una nit d'estiu és el leitmotiv d'aquesta edició, que comptarà amb el nou espai del celler del castell com un escenari més.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquest any, grans noms com Joan Manuel Serrat, Mònica Bellucci posant-se a la pell de Maria Callas o Josep Carreras són els grans noms d'aquesta programació que comença i acaba amb dansa. Oriol Aguilar és el director del Festival de Peralada.
Al ver la programación, veis que es una programación al puro estilo Peralada. Esto quiere decir tres óperas, sello barroco, las mejores voces del momento.
En esports, en bàsquet, el Barça s'enfronta al Real Madrid per un lloc a la final de l'Eurolliga.
Un clàssic que juga a Belgrat i en què els homes de Sarunas Jasikevičius Vicius volen guanyar per repetir final. El Barça fa 12 anys que no aixeca aquest títol, que precisament l'any passat se'ls va escapar al darrer partit. El balanç dels enfrontaments entre Barça i Madrid aquesta temporada és clarament favorable als blaugranes. N'han guanyat 5 de 6 el maig d'avui a les 9 de la nit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb aquesta alerta de calor, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps força càlid. Avui sí que s'espera, però, que la temperatura màxima no sigui tan alta com aquests últims dies. Malgrat tot, entre la zona del Pallars Llussà, de la Noguera, aquí la temperatura màxima podrà enfilar-se fins als 34 graus. I en zones del voltant de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les comarques de Tarragona es podrà arribar entre els 31 i 33 graus. Sí que avui la temperatura màxima no ha de ser tan alta com la d'ahir, quedarà un pèl més frenada i sobretot serà així a punts del litoral i prelitoral. I és que ha d'anar bufant aquest vent més aviat de component sud-est, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura. Tot i això, farà calor, tindrem un ambient agradable dominat pel sol, alguns núvols d'evolució propis del bon temps que puguin anar creixent, no s'esperen ruixats i, d'altra banda, de cara al final del dia també podrien anar formant-se alguns núvols i boires arran de costa, i és que hem començat ja així el dia, s'han trencat aquests núvols, a hores d'ara en tenim cap als dos extrems del país i aquests han d'anar a més de cara al final del dia. Recordeu que a partir de demà i al cap de setmana la temperatura tendeix a anar cap amunt i tocarà sostre de cara diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. En parlarem més endavant també del temps. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem de problemes avui, sobretot a la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit Besòs, va carregada per volum de trànsit, amb aturades gairebé des d'Esplugues fins a arribar a la zona de la Vall d'Hebron Horta, per tant, Ronda de Dalt força carregada en sentit Besòs, però és que en direcció contrària, en sentit Llobregat, fa estona ja hi ha hagut un accident i ha deixat tocada aquesta Ronda de Dalt amb cua gairebé des del nus de la Trinitat ara fins a Diagonal. Per tant, Ronda de Dalt, en general, força plena en tots dos sentits de la marxa. Això afecta a la Fota Nord, a la B20, on hi ha cua que es va allargant, ara gairebé arriba des de Badalona, fins allà amb la Ronda de Dalt, per tant, complicada ara la Fota Nord, la B20, i també afecta, en certa manera, a la C58 i a la C33, carregades d'entrada a Barcelona per enllaçar amb aquest nus de la Trinitat. A banda d'aquests problemes, deixem destacar-te l'autopista AP7, que també presenta retencions d'uns 3 quilòmetres a la zona de Cerdanyola, en sentit nord, i també a Barberà, en direcció sud, això com et deia, a l'autopista AP7. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Alerta a Catalunya per temperatures màximes que arribaran al seu pic aquest diumenge. La Generalitat ha activat un avís per calor que afecta especialment a les comarques occidentals de la Depressió Central, segons ha manifestat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, a través de xarxes socials. És el cop que es llença més aviat un avís d'aquestes característiques en els darrers 10 anys.
Des de 2012 que no s'activava aquesta prevenció per calor en un mes de maig. L'avís afecta especialment les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues. Tot i que no es pot parlar pròpiament d'una onada, perquè no supera el llindar dels 3 dies consecutius amb valors anormalment elevats, si es tracta d'un pic de calor.
Un pic de calor complicat, a més, a partir de demà per l'entrada de pols en suspensió d'origen saharià. La clima es farà present a Catalunya a partir d'aquest divendres i mantindrà el cel enterbolit com a mínim tot el cap de setmana. Tina Forest.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat un avís per temperatura màxima extrema, un episodi que arriba més aviat del normal, el mes de maig. Javier Sigró, professor del Departament de Geografia i membre del Centre en Canvi Climàtic C3 de la Universitat Rovira i Virgili, explica que aquesta extensió de la calor pròpia de l'estiu serà cada cop més freqüent.
Aquell estiu tradicional del juny, juliol i l'agost, doncs cada vegada agafa més setmanes del mes de maig, del setembre, de l'octubre inclús, i és algo que està relacionat doncs, amb el canvi climàtic que estem patint.
Tot i així, Javier Sigró considera que no haurem de patir per la falta d'aigua.
A nivell de recursos hídrics, doncs estem en una situació força bona i de moment no hem de patir per la disponibilitat d'aigua en aquest sentit.
Per protegir-se de les altes temperatures, els experts recomanen no fer grans esforços a les hores de més calor, hidratar-se sovint o buscar llocs frescos per refugiar-se.
Doncs una conseqüència directa d'aquestes elevades temperatures és l'afectació que pateixen ara mateix els cultius i la massa forestal, amb temperatures que en molts punts superen els 30 o 35 graus i els registres als quals s'arribarà aquest cap de setmana, que seran històrics, preocupen i molt els experts. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El meteoròleg vallesà Xavi Segura diu al programa El Cafè de la Ràdio que estem davant d'un fet excepcional.
Aquí a la nostra zona, al Vallès, no hem tingut precisament tota la precipitació que hauríem desitjat. Perquè sí que ha anat fent, ha anat plovent, ara aquí, ara allà, ara plogim, ara una tempesta, però no hem acabat de pagar, de rematar del tot la sequera que arrossegàvem de tants mesos enrere. Llavors, què passa? Aquí al Vallès se'ns ajunta que no hem acabat de regar tot el que hauríem d'haver regat.
Segura ho atribueix al canvi climàtic, que redueix les èpoques de transició i amplia les extremes. A més, el clima mediterrani se'n veurà especialment afectat. Les espècies vegetals i animals en patiran les conseqüències. Precisament Jordi Gil, de l'ADF de Sabadell, diu que als boscos la situació és complicada.
Tot això, tot el que ara no plou, doncs és el que el bosc necessita per agafar forces, diguem-ne, per passar l'estiu de la millor manera que pugui, i ara són energies o vitamines que no tindrà per afrontar l'estiu. Això farà simplement que tinguem més risc d'incendi.
Ara mateix els models indiquen un estiu molt calorós i amb sequera.
I ho dèiem ara, els principals afectats per aquesta onada de calor són els cultius. Les temperatures de juliol al mes de maig faran perdre la qualitat de la fruita dolça, un sector molt tocat per les gelades ja d'abril. Aquesta calor i sequedat impedeix que els fruits es continuïn desenvolupant i provoca que tinguin afectacions al seu interior. Gala Vila.
En menys de dos mesos hi ha hagut una fluctuació de més de 40 graus de temperatura a la comarca de Lleida. Feia 57 dies les temperatures descendien fins a 7 graus sota zero i avui arriben als 37 graus. La producció de fruita dolça és la que s'està veient més perjudicada. El president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Pere Roquer, explica les conseqüències d'aquesta crisi climàtica als micròfons de Lleida TV connectant amb el programa Fet a Mida.
Nosaltres, per molt que ara no tinguem fruits als arbres, hem de continuar fent aplicacions fitosanitàries per com a mínim que no s'infectin els arbres de cara a l'any que ve. Mínimament s'ha d'intentar cobrir tot el que és el sistema de recs i per tant vol dir que estem gastant energia i per tant l'hem de pagar el doble de cara que l'any passat. I és evident que la fluctuació econòmica del producte interior brut de la província de Lleida, on la fruita és una de les principals que hauran picat.
El pagès Jordi Vidal explica que aquesta crisi impactarà directament en llocs de treball del camp, però veu que necessitarà menys de la meitat de treballadors que en una temporada normal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a l'espera a aquesta hora de l'arribada del rei emèrit a territori espanyol, aquest vespre ha d'aterrar amb un avió privat a Galícia i s'espera que dilluns es vegi amb Felip VI i la resta de la família reial a la Zarzuela.
A Galícia, el rei emèrit s'allotjarà a casa del seu amic Pedro Campos, president del Real Club Náutico de Sanxenxo. S'hi estarà fins diumenge i dilluns viatjarà a Madrid. Joan Carles hi torna a Espanya després d'haver anunciat el desig de desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i els amics i organitzar la seva vida personal i el lloc de residència en àmbits de caràcter privat, segons consta en un comunicat.
I en clau política, Ada Colau ha anunciat que torna a presentar-se com a candidata de Barcelona en Comú per optar a l'alcaldia de Barcelona en les properes eleccions municipals de 2023. Optarà per tercera vegada consecutiva a l'alcaldia de la capital catalana. En el seu discurs ha assegurat que és un honor i que cal un tercer mandat de Barcelona en Comú per consolidar el projecte de model de ciutat. Marta Patricio.
Un anunci que ha fet avui Ada Colau després que el passat cap de setmana rebés l'aval dels comuns per poder optar a aquest tercer mandat. Recordem que el Codi Ètic de Barcelona en Comú preveu una limitació de dos mandats. Una norma, però, que té una excepció. En cas que els integrants del partit ho aprovin, es pot afegir un tercer mandat de manera extraordinària. I així ha estat. Colau, però, sí que ha especificat que aquest serà l'últim.
Per mi, sí, és el tercer mandat i l'últim. Més enllà de que ho digui el nostre Codi Ètic, jo crec que és raonable i que també en termes, com deia, de sostenibilitat personal i per consolidar el projecte, tres mandats són suficients.
Avui ha estat l'anunci oficial, però a partir d'ara s'obren els processos interns del partit amb unes primàries i que caldrà que Colau superi en el cas de presentar-se un altre candidat o candidata. Una opció que per ara tot fa pensar que no succeirà i que, per tant, Colau seria l'única candidata.
I fora de l'àmbit municipal, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama des de Brussel·les als partits polítics un esforç per consensuar el model lingüístic a l'escola i protegir el català. Mentrestant, al Parlament continuen les negociacions entre els grups. El president no ha descartat que un Consell de Govern extraordinari aprovi els pròxims dies un decret que blindi el català a les aules. Avui, Aragonès s'ha reunit amb eurodiputats catalans a Brussel·les per enfortir els consensos de país, segons ha dit Mont Carvajal.
Des de Brussel·les, el president aragonès ha demanat als grups catalans que negocien hores d'ara al Parlament de Catalunya que arribin a un acord el més ampli possible per defensar el model d'escola davant la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà.
Exhorto a tots els partits a continuar treballant. En les darreres hores hi ha hagut converses, estan sent-hi converses, continuaran també perquè el que és important és que puguem tenir l'acord més ampli possible per defensar el model d'escola catalana, per defensar la llengua catalana i per fer-ho perquè precisament aquest model és és el que ens permet garantir igualtat d'oportunitats.
Aragonès ha assegurat que farà tot el que estigui a la seva mà per arribar avui a aquest acord i no descarta celebrar demà o dilluns un Consell extraordinari per aprovar-lo. Precisament el cap de l'oposició, Salvador Illa, ha dit avui que manté l'acord que van signar el de fa 2 mesos en defensa del català. Respecte a Pegasus, Aragonès ha subratllat la contradicció que els mateixos partits que es neguen a investigar-ho al Congrés de Diputats ho facin a la Cambra Europea.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. L'OMS llança una alerta per rastrejar els contactes dels casos de verola del mico detectats fins ara, tot plegat després que s'hagin notificat ja 9 casos a Itàlia i Suècia. Amb aquests 2 països ja són 6 els estats occidentals on s'ha detectat el virus.
A part d'Espanya, s'han detectat també casos de verola del mico a Portugal, Gran Bretanya i Estats Units. En total, són 4 també els països d'Àfrica amb casos confirmats aquest 2022. Ara l'OMS ha llançat un avís perquè es rastregin els contactes dels casos confirmats per evitar que hi hagi transmissió comunitària. Espanya fins ara es sospita de més d'una 20ena de casos, el gruix dels quals a la Comunitat de Madrid i un nou cas a Canàries.
Doncs precisament avui el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, recomana als experts desconfiar de la verola del mico, tot i semblar poc contagiosa i poc greu. Clotet ha parlat als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex Isó.
Davant aquesta situació, Bonaventura Clotet reclama als governs que destinin més diners a la recerca per tal d'anticipar-se a les pandèmies, sobretot, ha dit, després de l'experiència amb la Covid.
O d'una punyetera vegada els governs dediquen diners a la recerca per anticipar-nos a les pandèmies i tot plegat ens porta doncs, a treballar i a identificar les malalties que ja coneixem i intentar tenir, doncs, pel supòsit que puguin esdevenir una nova epidèmia o pandèmia, doncs, desenvolupament de vacunes o no anirem bé.
Sobre la Covid, Bonaventura Clotet assegura que la variant Omicron ha aconseguit tenir molt poder d'infecció, però genera molt poca protecció en les persones. És per això, diu, que la reinfecció serà molt habitual a partir d'ara.
I en relació amb la pandèmia de Covid, un mes després de la retirada de les mascaretes als centres educatius, Salut i Educació acorden que també deixi de ser obligatòria als d'educació especial.
En una nova instrucció que han aprovat tots 2 departaments, es permet també als centres educatius barrejar els grups bombolla també a l'interior. Sí que recomanen mantenir-los al menjador i tenir-los sempre identificats per si hi hagués canvis en la situació epidemiològica. Això sí, la mascareta continua sent obligatòria en el transport escolar.
I encara en àmbit de salut, avui es commemora el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. A Catalunya, en l'últim any, i malgrat la dificultat de la pandèmia, la xifra de noves donants ha batut rècord amb gairebé 900 mares. Helena Puigdueta.
Tinc diverses amigues que havien sigut donants de llet i ho havien viscut com una experiència molt positiva i la veritat és que va ser més fàcil del que m'esperava perquè la veritat t'ho recollien a casa, també em va enganxar Covid, o sigui que va ser una època complicada i tot i així em vaig sentir molt acollida.
La Marta Rodríguez és donant de llet. Forma part del llistat altruista que ha aconseguit elaborar el Banc de Llet Materna de Catalunya durant els seus 11 anys d'existència. 6.000 mares donants, 900 de les quals aquest últim any, que han subministrat prop de 12.000 litres de llet als més de 5.000 nadons prematurs extrems nascuts aquests anys a casa nostra. Vanessa Pleguezuelos és la responsable del Banc de Llet Materna de Catalunya.
Aquests 11 anys, la veritat, que hem pogut subministrar llet a tots els pacients prematurs de Catalunya. En cap moment hem tingut davallada de donants, per tant, actualment doncs podem cobrir les necessitats dels propers mesos.
Pleguezuelos recorda que la lactància materna és de vital importància perquè aquestes criatures es desenvolupin saludablement.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La Fundació Bofill proposa fiscalitzar més i millor els diners públics que arriben a l'escola concertada a través d'un nou decret de concerts. També consideren que cal avançar cap a la supressió de les quotes familiars. A través de l'estudi La Concertada a Debat, l'entitat clama per posar ordre als concerts. Anna Ruiz.
L'informe situa a Catalunya entre les 7 regions educatives de l'OCDE amb un major pes de l'educació concertada. Tot i això, la concertada no assumeix la mateixa responsabilitat que la pública pel que fa l'alumnat vulnerable. Segons l'informe presentat avui per la Fundació Bofill, a l'educació infantil de segon cicle i primària, el sector públic matricula 2 vegades més alumnes estrangers, 1,6 vegades més alumnat amb necessitats educatives i 4 vegades més estudiants de baix nivell socioeconòmic. Però la Fundació proposa a més vincular l'increment dels concerts amb la supressió de qualsevol quota familiar. Una de les autores de l'estudi és Clara Fondevila.
De manera que per poder accedir a aquest increment del mòdul s'hagi de demostrar que hi ha aquest compromís amb la gratuïtat i que el no compromís amb la gratuïtat impliqui la pèrdua d'accés al sistema de concerts.
L'informe, la concertada debat, denuncia que en algunes escoles concertades les famílies paguen entre 500 i 900 euros en concepte de quota. El nou decret de concerts permetria que els centres concertats, que actuen en realitat com a escoles privades, no rebessin cap euro públic.
I aconseguir reduir els actuals nivells de contaminació del port de Barcelona a la meitat abans de 2030. Aquest és un dels principals objectius del seu pla de sostenibilitat, que planteja diverses mesures per aconseguir-ho, com bonificar les taxes als vaixells que menys contaminin, electrificar els molls o apostar per carburants alternatius. Jordi Casino.
Combustibles que han d'anar substituint de mica en mica els d'origen fòssil actuals, com el petroli, el carbó i el gas natural, i que en un futur haurien de passar per l'hidrogen verd, el metanol o fins i tot l'amoníac, com ha explicat a la xarxa Joaquim Cortés, que és el responsable de medi atmosfèric del port.
Aquests combustibles no tenen la maduresa tecnològica necessària com per distribuir-se àmpliament dins del sector. Llavors hem de veure cap on evoluciona el sector, però tot i això apostar per tots ells, o començar a treballar amb tots ells, a veure al final quin és el que es queda, pues aquest poder-lo desenvolupar amb tota la seva amplitud.
Actualment el port de Barcelona és el responsable del 7% de les emissions contaminants que es produeixen a la ciutat, amb prop de 3 milions de tones de CO2, tot i que els últims 5 anys ja ha aconseguit reduir les emissions un 20%. Unes xifres que el situen com el 5è que més contamina Europa, tot i ser el segon amb més activitat per darrere del de Rotterdam.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En cultura, el Festival Castell de Peralada arrencarà el 8 de juliol, concentrant les actuacions aquest mes amb 18 espectacles on la dansa, l'òpera i la lírica són les protagonistes. El somni d'una nit d'estiu és el leitmotiv d'aquesta edició, que comptarà amb el nou espai del celler del castell com un escenari més. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquest any, grans noms com Joan Manuel Serrat, Mònica Bellucci posant-se a la pell de Maria Callas o Josep Carreras són els grans noms d'aquesta programació que comença i acaba amb dansa. Oriol Aguilar és el director del Festival de Peralada.
Al ver la programación, veis que es una programación al puro estilo Peralada. Esto quiere decir 3 óperas, sello barroco, las mejores voces del momento y en clave femenina en la iglesia. El homenaje del festival a uno de los artistas más queridos, lo ha explicado Isabel, Josep Carreras. El legado de la ópera, homenaje a María Callas y la danza protagonista para abrir y cerrar el festival como nos gusta.
Peralada continua apostant per l'òpera Kilòmetre Zero amb somni d'una nit d'estiu i amb apropar les arts escèniques al territori amb el campus de Peralada. Aquest any, a més, el festival compta amb un espai més, el nou celler del Castell de Peralada.
I d'aquí uns minuts arrenca l'Embassa 2022, el Festival de Música Independent del Vallès. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Mishima és un dels plats forts del festival, que hi venen a presentar el seu nou disc, L'Aigua Clara. El seu teclista, Marc Lloret, assegura que el nou treball reflecteix la maduresa personal i musical que ha aconseguit el grup.
Des de 23 anys, i quan estem tots abocats a fer 50, si no els hem fet ja, és que la maduresa és una realitat, no és... Una altra cosa és que parlis de ser Mishima madurat com pel que fa a la seva proposta artística. Segurament també, quan passen el temps el que fas és madurar, entendre't més, conèixer't més, saber més el que, fins on pots donar, saber més del que peques i el que has d'acabar llimant.
Dissabte, l'escenari principal estarà ocupat per la sabadellenca Santa Salut, Rodrigo Cuevas, i els La Dilla Russa, mentre que dissabte Alís, Cora o Bayuca seran els protagonistes. En total hi haurà 3 escenaris, un d'ells dedicat a la música electrònica. Diumenge serà el torn de la 10a edició del Petit Ambassat, amb el Pot Petit com a protagonista.
Moment.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça s'enfronta al Real Madrid a les 9 de la nit per un lloc a la final de l'Eurolliga masculina. Un clàssic que juga a Belgrat i en què els homes de Sarunas, ja sí que Vicius, volen guanyar per repetir final. El conjunt català fa 12 anys que no aixeca aquest títol, que precisament l'any passat se'ls va escapar al darrer partit. A la final, el balanç dels enfrontaments entre Barça i Madrid aquesta temporada és clarament favorable als blaugrana. N'han guanyat 5 de 6. Veurem què succeeix. Avui molta motivació, molta moral per al Barça a partir de les 9 de la nit, aquestes semifinals de l'Eurolliga de bàsquet. També destaquem que el Comitè Olímpic Espanyol ha retirat el termini del 20 de maig de demà per decidir si es formalitza la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern pel 2030. Sembla que les converses amb Catalunya i Aragó van avançant. El seleccionador català de futbol, Gerard López, ha donat avui a conèixer la llista de convocats per al partit entre Catalunya i Jamaica, que jugarà la setmana que ve a Girona, a l'estadi de Montilivi. Gerard López pot comptar i comptarà amb 2 blaugranes, 2 jugadors del Barça, Mingueza i Riqui Puig. A la selecció també hi ha jugadors de l'Espanyol i destaca la presència, el club que en té més és el Betis. I un darrer apunt, recordem que aquest diumenge eleccions a la Federació Catalana de Futbol.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. L'orquestra OBC interpreta el 20, 21 i 22 de maig a l'Auditori la majestuosa sinfonia número 7 de Bruckner, una de les més conegudes del compositor.
Sota la batuta de Kazushi Ono, també sonarà el concert per a flauta de Jacques Ibert amb el solista de la formació Francisco López.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Sabies que...
Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que Araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió Araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Alerta a Catalunya per temperatures màximes que arribaran al seu pic aquest diumenge. La Generalitat activa per primer cop en els darrers 10 anys un avís per calor en un mes de maig. Xita Fàbregas.
Un pic de calor complicat, a més a partir de demà per l'entrada de pols en suspensió d'origen saharià.
Joan Carles I ja és a Espanya després de 2 anys fora del país, a Abu Dhabi. El seu avió privat ha aterrat a 8:15 de la tarda a Vigo, a Galícia. S'espera que dilluns es vegi en Felip VI i la resta de la família reial a la Zarzuela.
Joan Carles I torna després d'haver anunciat el desig de desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i els amics i organitzar la seva vida personal i el lloc de residència en àmbits de caràcter privat, segons han explicat i han difós un comunicat la Casa Reial.
Ada Colau anuncia que torna a presentar-se com a candidata de Barcelona en Comú per optar a l'alcaldia de Barcelona en les properes eleccions municipals de 2023.
Optarà per tercera vegada consecutiva a l'alcaldia de la capital catalana. En el seu discurs ha assegurat que és un honor i que cal un tercer mandat de Barcelona en Comú per consolidar el projecte de model de ciutat.
Per mi sí, és el tercer mandat i l'últim. Més enllà de que ho digui el nostre codi ètic, jo crec que és raonable i que també en termes, com deia, de sostenibilitat personal i per consolidar el projecte, 3 mandats són suficients.
L'OMS llança una alerta per rastrejar els contactes dels casos de verola del mico detectats fins ara. Tot plegat després que s'hagin notificat ja 9 casos a Itàlia i Suècia. Amb aquests 2 països ja són 6 els estats occidentals on s'ha detectat el virus.
El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, recomana als experts desconfiar de la verola del mico, tot i semblar poc contagiosa i poc greu.
Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
Davant aquesta situació, Bonaventura Clotet reclama als governs que destinin més diners a la recerca per tal d'anticipar-se a les pandèmies.
O d'una punyetera vegada els governs dediquen diners a la recerca per anticipar-nos a les pandèmies, o no anirem bé.
En cultura, el Festival Castell de Peralada arrencarà el 8 de juliol concentrant les actuacions aquell mes amb 18 espectacles on la dansa, l'òpera i la lírica són les protagonistes.
El somni d'una nit d'estiu és el leitmotiv d'aquesta edició, que comptarà amb el nou espai del Celler del Castell com un escenari més.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquest any, grans noms com Joan Manuel Serrat, Mònica Bellucci i posant-se a la pell de Maria Callas o Josep Carreras són els grans noms d'aquesta programació que comença i acaba amb dansa. Oriol Aguilar és el director del Festival de Peralada.
Al ver la programación veis que es una programación al puro estilo Peralada. Esto quiere decir 3 óperas, sello barroco, las mejores voces del momento.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i atenció amb aquesta alerta per calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps força càlid. Avui sí que s'espera, però, que la temperatura màxima no sigui tan alta com aquests últims dies. Malgrat tot, entre la zona de Pallars Llussà, de la Noguera, aquí la temperatura màxima podrà enfilar-se fins als 34 graus. I en zones del voltant de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les comarques de Tarragona es podrà arribar entre els 31 i 33 graus. Sí que avui la temperatura màxima no ha de ser tan alta com la d'ahir, quedarà un pèl més frenada i, sobretot, serà així a punts del litoral i prelitoral. I és que ha d'anar bufant aquest vent més aviat de component sud-est, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura. Tot i això, farà calor, tindrem un ambient agradable dominat pel sol, alguns núvols d'evolució propis del bon temps que puguin anar creixent, no s'esperen ruixats, i d'altra banda, de cara al final del dia, també podrien anar formant-se alguns núvols i boires arran de costa, i és que hem començat ja així el dia, s'han trencat aquests núvols, a hores d'ara en tenim cap als dos extrems del país, i aquests han d'anar a més de cara al final del dia. Recordeu que a partir de demà i al cap de setmana la temperatura tendeix a anar cap amunt i tocarà sostre de cara diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica sembla que vol millorar aquest trànsit, però encara parlem d'una ronda de dalt força carregada, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, encara hi ha trams aturades gairebé des d'Esplugues Diagonal fins a arribar a la zona de la Vall d'Hebron, i en direcció contrària també, encara lenta, amb aturades entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi. Per tant, la ronda de dalt de mica en mica millora, però vaja, encara hi ha molta circulació en tots els sentits de la marxa. També parlem d'aturades més puntuals a la pota nord de la P20, ara des del túnel de Santa Coloma, o la C58 d'entrada a Barcelona, lenta amb aturades entre Montcada i el nus de la Trinitat. Acabem mirant l'altra ronda, la ronda litoral. Aquí en Sabadell Llobregat també hi ha aturades encara ara entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Va, un petó. Un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo el meu consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Alerta a Catalunya per temperatures màximes que arribaran al seu pic aquest diumenge. La Generalitat ha activat un avís per calor que afecta especialment a les comarques occidentals de la depressió central. Segons ha manifestat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, a través de xarxes socials, és el cop que es llença més aviat un avís d'aquestes característiques en els darrers 10 anys.
Des de 2012... que no s'activava aquesta prevenció per calor en un mes de maig. L'avís afecta especialment les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues. Tot i que no es pot parlar pròpiament d'una onada, perquè no supera el llindar dels 3 dies consecutius amb valors anormalment elevats, sí es tracta d'un pic de calor.
Un pic de calor complicat, a més, a partir de demà per l'entrada de pols en suspensió d'origen saharià. Tina Forest.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat un avís per temperatura màxima extrema, un episodi que arriba més aviat del normal, el mes de maig. Javier Sigró, professor del Departament de Geografia i membre del Centre en Canvi Climàtic C3 de la Universitat Rovira i Virgili, explica que aquesta extensió de la calor pròpia de l'estiu serà cada cop més freqüent.
Aquell estiu tradicional del juny, juliol i l'agost, doncs cada vegada agafa més setmanes del mes de maig, del setembre, de l'octubre inclús, i és algo que està relacionat doncs, amb el canvi climàtic.
Tot i així, Javier Sigró considera que no haurem de patir per la falta d'aigua.
A nivell de recursos hídrics, doncs estem en una situació força bona i de moment no hem de patir per la disponibilitat d'aigua en aquest sentit.
Per protegir-se de les altes temperatures, els experts recomanen no fer grans esforços a les hores de més calor, hidratar-se sovint o buscar llocs frescos per refugiar-se.
Una conseqüència directa d'aquestes elevades temperatures és l'afectació que pateixen ara mateix cultius i massa forestal, amb temperatures que en molts punts superen els 30 o 35 graus i registres als quals arribarà aquest cap de setmana, que seran històrics, preocupen i molt els experts. Olot Televisió, Eduard Guinàs.
Estem com estem per una irrupció d'aire saharià.
Una massa d'aire molt càlida que ve del nord d'Àfrica i es combina amb la massa d'aire ibèrica. Les temperatures, doncs, són molt més altes del que haurien de ser en aquesta època de l'any. Luis Mi Pérez és meteoròleg.
Estem parlant ben bé de 10 o 12 graus per sobre de la temperatura que hauríem de tenir i, per tant, doncs, que ens ha dut aquest temps d'estiu plenament. Hem passat de l'hivern que teníem a mitjans del mes d'abril a l'estiu del mes de juliol que estem tenint ara.
Una massa d'aire càlid a la qual encara li queda corda i que tocarà el seu cim aquest cap de setmana amb temperatures desbocades per les dates. Els meteoròlegs recomanen sentit comú i que canviem el xip mentre duri aquesta onada. Hem de pensar que ja som al mes de juliol, tancar persianes durant el dia i obrir-les a la nit, hidratar-se, posar-se a l'ombra sempre que es pugui, estar a prop de rius i piscines, protegir els nens i els més grans i beure constantment, i si pot ser, begudes de temperatures més calentes que no pas molt fredes.
Ho dèiem ara, els principals afectats per aquesta onada de calor són els cultius. Les temperatures de juliol en ple mes de maig faran perdre la qualitat de la fruita dolça, un sector molt tocat per les gelades ja d'abril. Aquesta calor i s'ha quedat impedeix que els fruits es continuïn desenvolupant i provoca que tinguin afectacions al seu interior. Gala Vila.
En menys de dos mesos hi ha hagut una fluctuació de més de 40 graus de temperatura a la comarca de Lleida. Feia 57 dies les temperatures descendien fins a 7 graus sota zero i avui arriben als 37 graus. La producció de fruita dolça és la que s'està veient més perjudicada. El president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Pere Roquer, explica les conseqüències d'aquesta crisi climàtica als micròfons de Lleida TV connectant amb el programa Fet a Mida.
Nosaltres, per molt que ara no tinguem fruits als arbres, hem de continuar fent aplicacions fitosanitàries per com a mínim que no s'infectin els arbres de cara a l'any que ve. Mínimament s'ha d'intentar cobrir tot el que és el sistema de recs i per tant vol dir que estem gastant energia i per tant l'hem de pagar el doble de cara que l'any passat. I és evident que la fluctuació econòmica del producte interior brut de la província de Lleida, on la fruita és una de les principals que hauran picat.
El pagès Jordi Vidal explica que aquesta crisi impactarà directament en llocs de treball del camp. Preveu que necessitarà menys de la meitat de treballadors que en una temporada normal.
Un sector que ja ve, com dèiem, de pèrdues en les darreres setmanes per les anteriors gelades del mes d'abril. Doncs bé, la producció de fruita de pinyol caurà enguany en un 70% a la demarcació de Lleida. Són dades de Frucat i del Departament d'Acció Climàtica que asseguren que es tracta d'una afectació mai vista. Dimarts que ve, els pagesos afectats es manifestaran a Barcelona per reclamar ajudes. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Es tracta de xifres comparades amb el potencial productiu dels últims anys, però sense tenir en compte el curs anterior, on també es van perdre al voltant del 30% de les collites. Manel Simón, director general de Frucat, ha exposat la situació actual del sector.
Per tant, ja s'esperava una campanya doncs, complicada per intentar traslladar aquests costos de producció als preus de venda, sí o sí, no teníem una altra. No? Com han comentat el president de Pinyol, la majoria dels pagesos avui en actiu mai han vist un nivell d'afectacions com les que avui se produeixen al territori.
S'espera que aproximadament una setantena de produccions de fruita dolça de la demarcació obrin aquest expedient d'ajudes per suportar les pèrdues que la seva majoria han afectat el préssec rodó, préssec pla, pavia i nectarina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Joan Carles I ja és a Espanya després de dos anys fora del país, a Abu Dhabi. El seu avió privat ha aterrat a un quart de vuit de la tarda a Vigo, a Galícia, i s'espera que dilluns es vegi amb Felip VI i la resta de la família reial a la Zarzuela.
A Galícia, el rei emèrit s'allotjarà a casa del seu amic Pedro Campos, president del Real Club Náutico de San Sencho. S'hi estarà fins diumenge i dilluns viatjarà a Madrid. Joan Carles I torna a Espanya després d'haver anunciat el desig de desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i els amics i organitzar la seva vida personal i el lloc de residència en àmbits de caràcter privat, segons un comunicat que ha fet públic avui.
I en clau política, Ada Colau ha anunciat que torna a presentar-se com a candidata de Barcelona en Comú per optar a l'alcaldia de la ciutat en les properes eleccions municipals de 2023. Optarà per tercera vegada consecutiva a l'alcaldia de la capital catalana. En el seu discurs ha assegurat que és un honor i que cal un tercer mandat de Barcelona en Comú per consolidar el projecte de model de ciutat. Marta Patricio.
Un anunci que ha fet avui Ada Colau després que el passat cap de setmana rebés l'aval dels comuns per poder optar a aquest tercer mandat. Recordem que el Codi Ètic de Barcelona en Comú preveu una limitació de 2 mandats. Una norma, però, que té una excepció. En cas que els integrants del partit ho aprovin, es pot afegir un tercer mandat de manera extraordinària. I així ha estat. Colau, però, sí que ha especificat que aquest serà l'últim.
Per mi, sí, és el tercer mandat i l'últim. Més enllà de que ho digui el nostre Codi Ètic, jo crec que és raonable i que també en termes, com deia, de sostenibilitat personal i per consolidar el projecte, 3 mandats són suficients.
Avui ha estat l'anunci oficial, però a partir d'ara s'obren els processos interns del partit, amb unes primàries i que caldrà que Colau superi en el cas de presentar-se un altre candidat o candidata. Una opció que per ara tot fa pensar que no succeirà i que, per tant, Colau seria l'única candidata.
I fora de l'àmbit municipal, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama des de Brussel·les als partits polítics un esforç per consensuar el model lingüístic a l'escola i protegir el català. Mentrestant, al Parlament continuen les negociacions entre els grups. El president no ha descartat que un Consell de Govern extraordinari aprovi els pròxims dies un decret que blindi el català a les aules. Mont Carvajal.
Des de Brussel·les, el president Aragonès ha demanat als grups catalans que negocien hores d'ara al Parlament de Catalunya que arribin a un acord el més ampli possible per defensar el model d'escola davant la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà.
Exhorto a tots els partits a continuar treballant. En les darreres hores hi ha hagut converses, estan sent-hi converses, continuaran també perquè el que és important és que puguem tenir l'acord més ampli possible per defensar el model d'escola catalana, per defensar la llengua catalana i per fer-ho perquè precisament aquest model és el que ens permet garantir igualtat d'oportunitats.
Aragonès ha assegurat que farà tot el que estigui a la seva mà per arribar avui a aquest acord i no descarta celebrar demà o dilluns un Consell extraordinari per aprovar-lo. Precisament el cap de l'oposició, Salvador Illa, ha dit avui que manté l'acord que van signar el de fa 2 mesos en defensa del català. Respecte a Pegasus, Aragonès ha subratllat la contradicció que els mateixos partits que es neguen a investigar-ho al Congrés de Diputats ho facin a la Cambra Europea.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'OMS llança una alerta per rastrejar els contactes dels casos de verola del mico detectats fins ara, tot plegat després que s'hagin notificat ja 9 casos a Itàlia i Suècia. Amb aquests 2 països ja són 6 els estats occidentals on s'ha detectat el virus.
A part d'Espanya, s'han detectat també casos de verola del mico a Portugal, Gran Bretanya i Estats Units. En total són 4 també els països d'Àfrica amb casos confirmats aquest 2022. Ara l'OMS, que ha llançat un avís perquè es rastregin els contactes dels casos confirmats per evitar que hi hagi transmissió comunitària. Espanya fins ara es sospita de més d'una 20ena de casos, el gruix dels quals a la Comunitat de Madrid i un 9 cas a Canàries.
Doncs precisament avui el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, recomana als experts desconfiar de la verola del mico, tot i semblar poc contagiosa i poc greu. Clotet ha parlat als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex Isó.
Davant aquesta situació, Bonaventura Clotet reclama als governs que destinin més diners a la recerca per tal d'anticipar-se a les pandèmies, sobretot, ha dit, després de l'experiència amb la Covid.
O d'una punyetera vegada els governs dediquen diners a la recerca per anticipar-nos a les pandèmies i tot plegat ens porta doncs, a treballar i a identificar les malalties que ja coneixem, i intentar tenir, doncs, pel supòsit de que puguin esdevenir una nova epidèmia o pandèmia, doncs, desenvolupament de vacunes o no anirem bé.
Sobre la Covid, Bonaventura Clotet assegura que la variant Omicron ha aconseguit tenir molt poder d'infecció, però genera molt poca protecció en les persones. És per això, diu, que la reinfecció serà molt habitual a partir d'ara.
I en relació amb la pandèmia de Covid, un mes després de la retirada de les mascaretes als centres educatius, Salut i Educació acorden que també deixi de ser obligatòria als d'educació especial.
En una nova instrucció que han aprovat tots 2 departaments, es permet també als centres educatius barrejar els grups bombolla també a l'interior. Sí que recomanen mantenir-los al menjador i tenir-los sempre identificats per si hi hagués canvis en la situació epidemiològica. Això sí, la mascareta continua sent obligatòria en el transport escolar.
Tinc diverses amigues que havien sigut donants de llet i ho havien viscut com una experiència molt positiva i la veritat és que va ser més fàcil del que m'esperava.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Fundació Bofill proposa fiscalitzar més i millor els diners públics que arriben a l'escola concertada a través d'un nou decret de concerts. També consideren que cal avançar cap a la supressió de les quotes familiars. A través de l'estudi La Concertada a debat, l'entitat clama per posar ordre als concerts. Anna Ruiz.
L'informe situa a Catalunya entre les 7 regions educatives de l'OCDE amb un major pes de l'educació concertada. Tot i això, la concertada no assumeix la mateixa responsabilitat que la pública pel que fa a l'alumnat vulnerable. Segons l'informe presentat avui per la Fundació Bofill, a l'educació infantil de segon cicle i primària, el sector públic matricula 2 vegades més alumnes estrangers, 1,6 vegades més alumnat amb necessitats educatives i 4 vegades més estudiants de baix nivell socioeconòmic. Però la Fundació proposa a més vincular l'increment dels concerts amb la supressió de qualsevol quota familiar. Una de les autores de l'estudi és Clara Fondevila.
De manera que per poder accedir a aquest increment del mòdul s'hagi de demostrar que hi ha aquest compromís amb la gratuïtat i que el no compromís amb la gratuïtat impliqui la pèrdua d'accés al sistema de concerts.
L'informe La Concertada Debat denuncia que en algunes escoles concertades les famílies paguen entre 500 i 900 euros en concepte de quota. El nou decret de concerts permetria que els centres concertats que actuen en realitat com a escoles privades no rebessin cap euro públic.
I aconseguir reduir els actuals nivells de contaminació del port de Barcelona a la meitat abans de 2030 és un dels principals objectius del seu pla de sostenibilitat, que planteja diverses mesures per fer-ho, com bonificar les taxes als vaixells que menys contaminin, electrificar els molls o apostar per carburants alternatius. Jordi Casino.
Combustibles que han d'anar substituint de mica en mica els d'origen fòssil actuals, com el petroli, el carbó i el gas natural, i que en un futur haurien de passar per l'hidrogen verd, el metanol o fins i tot l'amoníac, com ha explicat a la xarxa Joaquim Cortés, que és el responsable de medi atmosfèric del port.
Aquests combustibles no tenen la maduresa tecnològica necessària com per distribuir-se àmpliament dins del sector. Llavors hem de veure cap on evoluciona el sector, però tot i això apostar per tots ells, o començar a treballar amb tots ells, a veure al final quin és el que es queda, doncs aquest poder-lo desenvolupar amb tota la seva amplitud.
Actualment el port de Barcelona és el responsable del 7% de les emissions contaminants que es produeixen a la ciutat, amb prop de 3 milions de tones de CO2, tot i que els últims 5 anys ja ha aconseguit reduir les emissions un 20%. Unes xifres que el situen com el 5è que més contamina Europa, tot i ser el segon amb més activitat per darrere del de Rotterdam.
En cultura, el Festival Castell de Peralada arrencarà el 8 de juliol concentrant les actuacions aquell mes amb 18 espectacles on la dansa, l'òpera i la lírica són les protagonistes. El somni d'una nit d'estiu és el leitmotiv d'aquesta edició que comptarà amb el nou espai del celler del castell com un escenari més. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquest any, grans noms com Joan Manuel Serrat, Mònica Bellucci i posant-se a la pell de Maria Callas, o Josep Carreras són els grans noms d'aquesta programació que comença i acaba amb dansa. Oriol Aguilar és el director del Festival de Peralada.
Al ver la programació, veis que és una programació al puro estilo Peralada. Esto quiere decir 3 óperas, sello barroco, las mejores voces del momento y en clave femenina en la iglesia. El homenaje del festival a uno de los artistas más queridos, lo ha explicado Isabel, Josep Carreras. El legado de la ópera, homenaje a María Callas y la danza protagonista para abrir y cerrar el festival como nos gusta.
Peralada continua apostant per l'òpera Kilòmetre Zero amb somni d'una nit d'estiu i amb apropar les arts escèniques al territori amb el campus de Peralada. Aquest any, a més, el festival compta amb un espai més, el nou celler del Castell de Peralada.
Mor Vangelis, compositor de bandes sonores com aquesta tan mítica que estem escoltant, de Carros de Foc o de Blade Runner.
El músic i compositor grec Vangelis, que passarà a la història com un dels precursors de la música electrònica més efervescent, va morir aquest dimarts als 79 anys, segons ha confirmat avui l'Agència de Notícies d'Atenes. Guanyador d'un Oscar de Hollywood per la banda sonora de Carros de Foc a l'any 1981.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Real Madrid, semifinals de l'Eurolliga masculina de bàsquet, un partit que juga a Belgrat, en joc a accedir a la final de la màxima competició continental. Recordem que el Barça fa molts anys que no guanya el títol. L'any passat van disputar la final, però van perdre el conjunt blaurana, i ara els homes de Saruna, Jacic i Vissos, esperen superar primer el Real Madrid en el clàssic i després guanyar a l'Efes Turco l'Olympiakos grec en la gran final de la cita. El Comitè Olímpic Espanyol ha retirat el termini de demà, del 20 de maig, per decidir si es formalitza la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern pel 2030. Sembla que les converses entre Catalunya i Aragó avancen. Avui, el Notícies en xarxa conversa amb el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper. Samper creu que és una bona notícia que el COE ampliï el termini.
Jo penso que en aquest moment el COE està treballant amb discreció, que és el que ara necessita aquest projecte, i penso que és molt bona notícia. Nosaltres des de Catalunya sí que tenim pressió, perquè tenim una votació el mes de juliol, i per tant no és un tema d'hores o de dies, però sí que en les properes setmanes teníem que saber alguna cosa.
En futbol, el seleccionador català Gerard López ha donat avui a conèixer la llista de convocats per al partit entre Catalunya i Jamaica, que jugarà la setmana que ve a Girona, a l'estadi de Montilivi. 23 futbolistes, 14 dels quals són novetats. Per exemple, podrà comptar amb dos jugadors del Barça, amb Mingueza i Riqui Puig, també dos de l'Espanyol, un de la Girona, l'Arnau Martinet, i el club que porta més futbolistes és el Betis. Gerard López ha demanat en declaracions a l'Esport en xarxa que la gent s'animi i ompli Montilivi.
Que juguem poc, però quan juguem crec que ho fem bé i bueno, ens il·lusionem amb que si aquesta selecció fos oficial segurament estaria cridada a jugar a grans competicions, no? Doncs ja que tenim l'oportunitat de jugar, a mi m'agradaria fer aquesta crida de que no només la gent de Girona, sinó que la gent de Catalunya es pugui moure, perquè d'avui a dimecres doncs es puguin vendre les màximes entrades possibles i l'aspecte de Montilivi sigui el millor possible.
És possible que vegi aquest partit Michel Sánchez, el tècnic del Girona. Per cert, avui el Girona i el seu entrenador han arribat a un acord perquè el tècnic madrileny renovi el seu contracte fins al 30 de juny del 2024.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
I quan acabi tot, demanaré perdó pel que vaig fer malament, però sobretot pel que no vam arribar a fer. Per res de genolls quan mai havia tingut fe. Quan ens diguem adeu i s'acabi la humanitat i la natura reclami la ciutat, tinc endreçat el pis si torna sense avís, perquè el desordre el porto a dins. Cantem una cançó que ningú escoltarà, cridem a pulmó que todo nos da igual, anem a cremar diners com si no hi hagués demà, si d'aquí mil anys ningú se'n recordarà. Com costa ser sincer i dir que trobo a faltar ara, que els dies se'n fan curts i les nits al doble de llarg. Van passar 12 fases lunars perseguint el mateix, però resulta que corríem amb camins oposats. A la part de la pel·li on Truman fa xocar el vaixell amb la paret, m'adono que tot el que fem no serveix de res. Em sento el soldadet, el valent, l'heroi de la pel·li, el detectiu que no resol cap misteri. Només espero llevar-me demà a veure que la llau ha brotat, veure que si per fi dona fri l'arbre que vaig plantar. Pensant que els últims anys m'han passat ràpid com si anessin a esprint, que la llegenda mor en joves i jo ja en tinc 25. Digue'm en qui confiar, si follem i em tiba de la rasta per veure si són reals. Tantes coses a dir i em passo tant temps callat que quan ho faig ets a gravar. Cantem una cançó que ningú escoltarà, cridem a pulmó que todo nos da igual, anem a cremar diners com si no hi hagués demà, si d'aquí mil anys ningú se'n recordarà.
Vola, ara agafa en bremsida i pren el vol sense esperar, i recorda que la vida no torna a començar, no torna. Vola, quan bufa el vent tu deixa't emportar. I recorda que la vida no torna a començar, no torna. Sóc un ignorant per seguir el mateix plan d'enfonsar-me en el barco com si fos el capitán. Cada cop me la sua més, la pasta això em fa feliç. Em paguen per això i no saben que ho faria gratis. Bona notícia, estem on somiàvem ahir. La mala notícia és que vam triar-me el camí. Pensament rondant al meu cap i en fil. La gent li dona més voltes a fer-se un tatu que tenir un fill. Si vols fer-me fora d'aquí hauràs de preparar un plan. Estic disposat a sortir amb els teus pares endavant. I si ens trobem a l'ascensor ja et dic que tal. No és que m'interessi, és que menteixo quan no cal.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Bonaventura Clotet recomana als experts desconfiar de la verola del mico, tot i semblar poc contagiosa i poc greu. Així ho ha dit el president de la Fundació contra les Infeccions en una entrevista a Radio Ciutat de Badalona, després de conèixer que la xifra d'investigats per aquesta infecció podria elevar-se fins a més d'una vintena a la Comunitat de Madrid. Àlex Isó.
Davant aquesta situació, Bonaventura Clotet reclama als governs que destinin més diners a la recerca per tal d'anticipar-se a les pandèmies, sobretot, ha dit, després de l'experiència amb la Covid.
O d'una punyetera vegada els governs dediquen diners a la recerca per anticipar-nos a les pandèmies i tot plegat ens porta doncs, a treballar i a identificar les malalties que ja coneixem, i intentar tenir, doncs, pel supòsit que puguin esdevenir una nova epidèmia o pandèmia, doncs, desenvolupament de vacunes o no anirem bé.
Precisament, l'arribada de la verola del mico a Espanya coincideix amb el canvi de nom de la Fundació Lluita contra la Sida, que ara s'anomena Fundació contra les Infeccions. L'entitat prepara ja la seva cita solidària anual People in Red,